Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Bon dia. Aquest dilluns 30 d'octubre és el Dia Mundial del Fisioculturisme i Sant Cugat té un vincle molt especial amb aquesta modalitat esportiva amb una parella d'èxit, Joana Romano i Mario Leal. Romano ha guanyat la Lliga Professional dels Estats Units, la millor competició mundial, sota la direcció de Leal. Aquest binomi esportiu fa 26 anys que es manté i també són parella des de fa 27. Tots ho sabem separar el rendiment esportiu del valor sentimental. Si hem arribat tan lluny és perquè tenim les coses ben diferenciades, han ressaltat tots dos en un reportatge de Cugat Mèdia que serveix per conèixer els entrenaments i la metodologia emprada per arribar a l'èxit esportiu. Escoltem a Joana Romano.
Bueno, el secret és únicament la confiança, la progressió i estar doncs, tants anys com he estat jo entrenant i ficada en el món del fitness, de lo que és alimentació, el bon entrenament, a tenir un bon entrenador també darrere, perquè també les esportistes d'elit tenim també els nostres dies, no?, d'això, i tenir una persona doncs, que estigui ahí també tot el rato intentant que et portis el millor de tu, doncs és molt, molt important, la veritat.
Joana Romano aglutina molts èxits després de sumar campionats d'Espanya i al Mundial a l'any 2014. A aconseguir una convivència plena en la que siguin respectats els drets i les llibertats de totes les persones que viuen a Sant Cugat. És la proclama que ha llançat la comissió de la festa de tardor aquest diumenge per cloure la celebració d'enguany. El manifest, llegit pels membres de l'Assemblea Jordi Torrente i Anna Rigol, ha recordat que el 20% de la població de Sant Cugat ha nascut fora de l'estat espanyol i que la meitat d'aquests provenen de països empobrits, amb conflictes armats o que hagin fugit per amenaces a les seves activitats en defensa dels drets humans o per cercar una feina que els permeti millorar la situació econòmica. És per això que l'associacionisme de la ciutat reclama garantir que totes les persones migrades puguin gaudir de les condicions mínimes necessàries per desenvolupar una vida digna. Ja en esports, el júnior torna al viatge a la capital de l'estat espanyol amb dos resultats diferents. El primer equip masculí ha perdut 5-1 davant el Club de Campo en la setena jornada de la Lliga MEGS. Però més igualada ha estat la reedició de la final pel títol de Lliga femenina la temporada passada. Aquest cop, però, el primer equip femení del júnior no ha passat de l'empat a 0 amb l'equip madrileny en la vuitena jornada de la Lliga Iberdrola. La pròxima jornada, les de Guia Carnicer rebran a la Reial Societat i als Oriol Torres, al Club Agarà.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Llop.
Què tal, com estem? Salutacions cordials d'Esteve Llop. Benvinguts a aquesta nova edició de la Maroteca de la Ràdio. Com sempre, un plaer estar amb tots i totes vosaltres per parlar del nostre mitjà, de la ràdio, per escoltar talls recuperats de l'oblit, aquells que pràcticament, si no fos per gent com els nostres col·laboradors i nosaltres mateixos, doncs segurament anirien a les escombraries i mai més no els escoltaria ningú. I tot això ho fem, com sempre, amb la companyia del nostre inestimable company de viatge, Jordi Caselles. Què tal, Jordi? Com estàs?
Hola, què tal, Esteve? Doncs encantat, com sempre, d'estar aquí. Avui porto notícies fresques, com si fos això al supermercat. Tu ja n'has fet un petit tastet, o sigui que en parlarem aquí a la Maroteca.
Doncs sí, parlem de la 30a edició de la Fira de l'Associació Catalana Amics de la Ràdio, ACAR, que va tenir lloc el dia 21 d'octubre del 2023, com sempre, a Cardedeu, i en aquest cas hi vas ser tu, jo no hi vaig poder ser, perquè tenia un event familiar d'aquests anual, que era aquell mateix dia. De fet, no estàvem gaire lluny, estàvem a pocs quilòmetres, però no em va ser possible de venir. Així doncs, en representació de la Maroteca hi vas anar tu, i vas poder parlar amb una figura excepcional de la ràdio espanyola.
Doncs sí, vaig tenir el plaer de parlar amb Luis del Olmo, que imposa molt, imposa molt, perquè, a veure, Luis del Olmo actualment, més o menys jo diria que té els 86 anys ja, però és una persona alta, prima, però el seu cabell, vull dir, és una persona amb molt bona presència, i a més amb una certa mirada una mica així com profunda, no? I clar, quan el tens molt a prop, perquè el tenia molt a prop, perquè estàvem parlant, fent l'entrevista, doncs, bastant a prop, no? I li mirava els ulls i jo per dins anava pensant, mare Déu, aquest home, no? I tot el que porta aquí dins i quin bagatge porta, no? El vaig poder atrapar precipitadament perquè estava, com pots comprendre, molt sol·licitat, hi havia molta gent que es volia fer fotos, estava a la televisió de Cardedeu que l'havia d'entrevistar, i jo, doncs mira, pim-pam, vaig treure el mòbil. Bé, em permets explicar-ho del mòbil?
Sí.
T'explico les coses al directe, que no es veuen mai.
Anècdotes, vinga, va.
Anècdotes. Jo a vegades sempre dic que... No és que vulgui anar de pessimista, però a mi sempre m'ha de passar alguna cosa. I jo portava ja tota la setmana amb la meva estupenda gravadora digital preparada. Fins i tot havia pensat la manera d'acoplar-li l'escuma de Cugat Media per si en alguna foto es veia, tot i que... Era difícil, va dir, però bueno, tindrà certa presència. Vaig estar fent proves de gravació, vaig configurar la gravadora perquè té diversos micròfons i pots configurar que se sentin els de davant, els de darrere. Dic, bueno, ho farem de manera que se senti bé. Total, que em poso a gravar i deuen passar 6 segons que surt un missatge en anglès que diu SD card full.
És a dir, targeta SD plena, i per tant ja no podies fer res allà, o la ja formatejaves no o res.
I això ja era massa entretingut, i en aquest moment ja et puja la tensió. Ràpidament, a la meva dona que estava allà, dic, deixa'm el mòbil, sisplau. Desbloqueja, agafo la gravadora i em posa que no tenia accés als permisos de micròfon perquè la gravadora no es havia configurat. D'entrada, tot va malament. I Luis de Lomo esperant, que abans em deies fora micròfon, i quina cara posava? Doncs mira, no li vaig mirar la cara.
Tu estaves entretingut amb els teus temes.
Dic, bé, doncs ja trec el meu mòbil. I sí, vaig agafar ràpidament el meu mòbil, gravadora, i perfecte. Al final, aquelles coses de molta tecnologia, gravadores digitals, superxules, supertal, i ho acabes fent tot amb el mòbil. I vaig fer l'entrevista, no el vaig voler entretenir molt, crec que vam ser uns 3, vam estar parlant uns 5 minuts, no va arribar. I la veritat és que molt bé. Molt bé, o sigui, una persona que te'n dones compte que pots estar parlant un dia i dos amb ell sencer i no acabarem mai, no?
Va, doncs anem a escoltar, a veure què ens explicava Luis de l'Olmo i ara ho comentem.
Vinga.
La Maroteca de la Ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio.
Luis de l'Olmo, gràcies per estar aquí en la Maroteca de la Ràdio. I quería preguntarle, ahora que usted ya no se dedica a la ràdio, ¿qué escucha? ¿Sigue escuchando la ràdio?
Continúo escuchando la ràdio porque necesito escuchar la ràdio como cualquier ciudadano. Cualquier ciudadano español tiene necesidad de escuchar la radio para saber lo que pasa en su pueblo, en su ciudad, en España y en Europa y en el mundo. La radio es necesaria para que este mundo que queremos tanto a veces, porque a veces no lo queremos tanto cuando hay guerras y hay problemas con el mundo de la economía, sí. Pero la radio es fundamental para la sociedad del mundo. La radio dentro de 1000 años continuará siendo tan fuerte como lo es ahora.
Es fundamental que la radio sea libre y que no entre la política, ¿no? Porque en la época, todos recordamos, ¿no? La influía, ¿no? La política, la dirección, en la línea editorial de la radio.
En la radio, desgraciadamente, a veces la radio es tan grande porque transmite las 24 horas, pero alguna hora o algún minuto se cuela y se comenta lo que no interesa a la radio y lo que no interesa a la sociedad, ¿no? Pero no hay más remedio que aceptarlo porque no se puede evitar. La radio es libre y la radio es directa y a veces en la radio, a veces muy pocas, pero cuenta cosas que no le interesan ni a la sociedad ni al ciudadano de a pie, ¿no?
Está claro. Nosotros desde la Maroteca de la Radio intentamos preservar toda esa radio que no ha sido grabada en su momento, ¿no? Por falta de medios. Ahora, hoy en día, con lo digital sí que se graba todo. Por lo tanto, es importante para nosotros, pues eso, ¿no? Conservar ese legado. Y yo creo que está muy bien, ¿no? Para que las nuevas generaciones puedan conocer lo que se ha hecho en la radio, se sigue haciendo, ¿no? Pero sobre todo que se hacía, ¿no?
Afortunadamente, la radio no va a morir nunca. O sea, dentro de 50 años, dos personas, una como tú y otra como yo, estarán charlando, hablando de la radio, del pasado y del futuro, y del presente sobre todo.
Seguramente.
Hoy sin la radio no seríamos nada ni nadie, ¿no?
Está claro. Pues nada, Luis, muchas gracias por atendernos.
A vosotros.
Es un placer.
A vosotros.
Muchas gracias.
La Maroteca de la Ràdio.
Una llegenda viva, Luis de l'Olmo, que octogenàriament encara segueix estant ben actiu, amb el cap ben, ben clar, no?
Sí, sí, totalment. Imposa, eh? A veure, jo no sóc un periodista... No sóc periodista.
Per començar això, jo tampoc, eh? Mira que m'hauria agradat, però no.
Sí, no, i per tant no estic avasat, no?, a entrevistar a gent, però, home, i menys gent que té la seva, diguem, presència i que imposa una mica, però la veritat és que, bé, al final, doncs, te'n va sortint i, bé, bueno, doncs, va estar així. I després, quan acabes, dius, ai, doncs ara m'ha fet gràcia, mira, ara entrevistaria algú altre, no? Per tant, va estar bé. El que explica, no?, bé, que la ràdio som, diu, 24 hores al dia, no para i sempre escola, diu, algo que no interessa a la gent ni interessa a la ràdio ni a la societat. Diu, no? Suposo que referent a la política. Bueno, va agradar això, em va agradar el que va dir, no?, que la ràdio mai moriria i que, diu, una persona com tu i com jo, d'aquí 20 anys o 30 o 40, també poden mantenir una conversa sobre la ràdio d'aquell moment, de la que va ser, de la que pugui ser en aquell moment. Interessant això també, no?, el que comentava.
Bé, de fet, jo faria un apunt en aquest moment, que és que la ràdio, en essència, és una conversa, això ho hem dit altres vegades aquí, sí. I per tant, sempre quan hi hagi dues persones, o fins i tot una només, que vulgui explicar alguna cosa, però quan n'hi ha dues, hi ha una conversa, i si hi ha una conversa, hi ha un intercanvi d'opinions, d'idees, d'imatges, i per tant, és un moment sempre interessant en el que tot es para i et concentres només en parlar d'una cosa, o de diverses, però diguem que fas un capítol especial, un moment de calma per tractar un tema molt concret. I per tant, això crec que és interessant. I més avui dia, en el que tenim tants inputs, que va tot tan de pressa, que no tens temps de fer aquesta parada, no? Per tant, sempre em semblarà interessant aquest punt. I a més, la ràdio també té, si parlem de la ràdio convencional, el fet de fer-la en directe. Si la fas en directe, pots interactuar amb l'audiència. L'audiència pot ser altres persones que no tenen per què ser radiofonistes, però que poden intervenir en aquells moments, en aquell programa i en aquell diàleg o aquella tertúlia que hi ha a l'aire. I, per tant, sempre crec que serà interessant que hi hagi aquesta possibilitat de fer una cosa tan fresca, tan ràpida, tan dinàmica, cosa que també a la televisió no la menyspreem, perquè també és molt potent, hi ha la imatge. I també avui dia, amb les noves tecnologies, doncs tu pots tenir la possibilitat de tenir aquelles intervencions d'espectadors a través del seu mòbil, amb la seva càmera i el seu micròfon. Per tant, em sembla molt interessant aquesta idea, no?
Sí, mira, amb la línia que estàs dient, en la taula que va haver-hi en el matí, la taula moderada pel Centro Niki, on hi havia doncs l'exdirector del Museu de la Ciència i la Tecnologia de Terrassa, hi havia la directora de Televisió de Cardedeu, estava l'Albert Murillo, estava Sílvia Coppolo, que també va estar allà, i dues persones més, no em surten els noms, però dels presidents de la CAR i també de la col·lecció de ràdios antigues. Es van dir moltíssimes coses interessants. La Sílvia Coppolo diu, és un punt de trobada la ràdio. És un punt de trobada on ve gent i parla. I això em va agradar, no? I ell intentava una mica, quan dèiem, diferenciar la televisió, però diu, avui en dia la ràdio es veu, però ja és imatge, hi ha una càmera a l'estudi, hi ha interacció. O sigui, va fer com un paral·lisme amb la televisió, va dir, carai, però si la televisió és el mateix, es veu, és imatge, és... No?
Bé, sí. Però jo crec que hi ha dues diferències importants. Primer, que és el focus. La imatge, o sigui, el focus de la imatge és a la televisió, i en canvi a la ràdio el focus és la veu, és el so,
és,
no?
La veu, sí, sí, sí.
Ara, que tu puguis utilitzar, com deies tu, com a recurs de recolzament la imatge, em sembla fantàstic, perquè a més els més joves intentis captar-los i que s'enganxin a aquesta història. Però, per exemple, tu amb els ulls tancats et posen un àudio i saps perfectament si és televisió o és ràdio. És que ho saps al segon. I a més també, clar, el recurs d'haver-te d'explicar a través de la ràdio sense el recolzament de la imatge, per exemple, en un partit de futbol, no té absolutament res a veure amb el que puguis veure o escoltar, en aquest cas, a la televisió, no? En la mateixa retransmissió de futbol, per exemple.
Sí, 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 és així. Clar, ella deia també, diu, és que al final que no passi que acabem sentint ràdio veient-la, perquè ara poses una càmera de streaming en l'estudi i resulta que el programa de ràdio l'acabes veient i escoltant-lo. O sigui, no l'escoltes quan s'està fent, perquè això també es va dir, la ràdio en directe no. O sigui, ara es vol, la ràdio jo l'escoltaré quan jo vulgui. I, per tant, doncs això, parlava de que, per exemple, en el cas de l'Albert Murillo, que el Generació Digital, tenen una càmera i van un dia fer, i es veu que va tenir un èxit bestial, de colar el so del tècnic amb ells, amb els locutors.
Ah, perfecte.
No? Doncs, clar, i es va fer com un making-of, no? Per dir-ho manera, no? Sí, sí, jo vaig pensar, home, però si això a mi m'encanta, o sigui, jo m'encanta veure-ho des de darrere, no?, també, com es fa, i em passa amb la televisió i també em passa amb la ràdio. Però jo em quedo amb l'essència que, i al final moltes coses que va dir la Sílvia en aquell cas, i gent que també estava parlant, que nosaltres també hem dit aquí, que és aquest punt de trobada, aquesta concentració, aquesta veu, no? Tu vas a parlar, com la ràdio com un concepte social, una mica, no? Val? Em va agradar molt, no? De venim a trobar-nos aquí i venim a parlar.
Mira, ja que deies això d'escoltar la ràdio des de dins, en el cas de la Generació Digital, ara anem a fer un exercici curiós que acabo de trobar per aquí, perquè avui estem improvisant una mica els talls del programa, també ens hem llançat a l'aventura, que és les proves de so que vam fer a la fira Mercaham 2022. Això va ser el dia 11 de juny del 2022, una fira que, com sempre, es fa a Cerdanyola del Vallès, i en aquesta ocasió tu estaves a casa i jo estava allà a la fira. I aleshores ens anem a veure com van fer les proves de so per coordinar-nos tu i jo per a fer aquell programa.
La Maroteca de la Ràdio.
Parla?
Hola, què tal? Sí, parlant, sí. Hola, no tinc retorn ara.
Perfecte. Bé. Doncs ja ho tenim. M'havia equivocat jo de connector.
No me sento. Vale, ja vull dir que em sento bé. Perfecte, sí.
Vale, deixa'm mirar un moment aquí el volum. Hola, hola, hola.
Hola, hola, hola. Jo sono per aquí?
Ei, sí.
Sí, sí, provant.
Hola, hola, sí, tot bé?
Hola, què tal? Sí, tenim un senyor que ens fa una foto en aquests moments. Molt bé. Què tal?
Molt bé.
A veure. Molt bé. Sonem per aquí, Esteve, pels
altaveus? Sí, t'estan escoltant.
Perfecte, salutacions a tothom.
Vale, t'hauries de pujar una mica els aguts i baixar-te potser una mica els greus.
A veure. A veure, vaig a provar ja amb aquest to de veu, eh? Hola, què tal? Com esteu? Salutacions. Provant un, dos,
va.
Tres, un gos. Provant. Sí, 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 més.
Així...
Estic sentint... Em sento a mi de fons molt, molt lluny, però clar, que no molesta, però em serveix per saber el delay amb el que estic arribant. Eh?
Vale, ok. Ei, sí, hola.
Que són dos segons, potser.
Sí, hola. Sí, més... bueno, l'anada i la tornada, podria ser. Sí, sí, okay. Ei, vale. Ja ho tindríem, això. Vale, deixa'm acabar d'ajustar una mica això i anem quasi, quasi començant, d'acord?
Vale, sí, sí, tot a punt.
Em falta buscar el guió, etcètera, vale?
Vale, vale.
Ah, per cert, no tinc preescolta, vale? O sigui, no he tingut temps de muntar-ho, de manera que, bueno, com que és en directe pràcticament tot, d'acord? Anem fent senyes per aquí, vale?
Perfecte.
Ok.
La Maroteca de la Ràdio.
Se sent, eh? El volum, aneu-me dient, perquè no sé si és massa fluix, massa fort, saps? Així està bé, no? Vale.
Segur, és que això baixa.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
A veure, Jordi, parla un moment, et senten?
Hola, què tal? Va. Hola, Fernando, bon dia.
Hola, bon dia.
Com estem?
Què em veus?
Perfecte, et veig, tu a mi també.
Molt bé, molt bé. Bueno, tu, millora, eh?
Eh?
Mira que, ostres, agafar això, ara...
Sí, sí, sort que em sembla que vaig de baixada, però... Mira que mai, eh?
Durant...
Sí, bé, xafadet, però bé, bé.
Bueno, deixo, vaig cap allà.
Molt bé.
Vinga, gràcies.
Bon dia a tothom. En breus instants començarà una edició en viu des de Mercaham de la Maroteca de la Ràdio, el programa de ràdio que parla de ràdio, de Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat.
La Maroteca de la Ràdio.
Un programa de ràdio que parla de ràdio.
La Maroteca de la Ràdio.
Escoltarem programes de ràdio dels últims 40 anys.
La Maroteca de la Ràdio.
Un programa on despertarem la teva nostàlgia.
La Maroteca de la Ràdio. T'esperem els dilluns a les 12 del migdia a Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
A la Maroteca de la Ràdio parlem de la ràdio d'abans. Si vols parlar amb nosaltres, tens un micròfon a la teva disposició. I si a casa tens antigues gravacions de ràdio, les pots compartir amb nosaltres quan vulguis.
La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Casellas i Esteve Llop. La Maroteca de la Ràdio, un viatge al passat de la teva ràdio.
Doncs aquestes eren les proves de so que vam fer des de Mercaham el juny del 2022. Com dèiem, tu estaves a casa, Jordi, i jo el que anava fent era proves de so, doncs no solament per veure com entrava la teva senyal, sinó també per veure com sonava allà a la sala, un pavelló en el qual érem, doncs no ho sé, potser hi havia 300 persones en aquells moments. Bàsicament hi havia tot el personal de cada stand, també hi havia els companys de Ràdio 4 que estaven just a l'altra banda, on estaven a punt de començar la gravació d'un programa, d'una edició nova de l'altra ràdio, amb Sintoniki, i al meu costat, que se sent una mica de lluny, però se sent, teníem en Fernando Rodríguez Calvo, precisament el secretari de la CAR, l'Associació Catalana Amics de la Ràdio, que parlava amb tu. Tu estaves a casa lluny, i és allò que anàvem fent les proves, no? De parlar una mica, espera que pujo el to, a veure els greus, els aguts, acosta més el micròfon, etc. No?
Sí.
I el retorn, que hi havia aquest petit delay, perquè estaven connectats amb el meu mòbil, amb les dades del mòbil, perquè la wifi de la sala no rutllava del tot, perquè hi havia molta gent connectada, i al final vaig decidir fer-ho amb el meu mòbil. Però bé, document curiós, no?, que no havíem...
Déu-n'hi-do, eh? Quins mitjans, eh? Sí, la unitat mòbil en aquell moment la teníem reparant-se i vam decidir fer-ho així amb el mòbil.
I mira, ben fàcil, tu.
Bé. No, a més, això que et sentim per tot una fira també imposa, no? Hola, em sentia a mi mateix sonant pels altaveus.
Clar. Clar, recordem que els auriculars són precisament per això, no?, perquè no hi hagi retroalimentació i, per tant, no s'acopli i no se senti l'ambient de la sala, dels auriculars, el que fan és tapar el so que escolta un mateix per no haver d'escoltar el so a través dels altaveus que s'acoplarien a través del micròfon. I, per tant, doncs, allà sí que hi ha aquest desavantatge, no?, quan tu estàs parlant i el meu micròfon està obert, com que jo estava en un lloc on tenia uns altaveus a prop perquè escoltessin el que estàvem enregistrant, doncs clar, et senties a tu mateix, amb un retard, a més, que això ja n'hem parlat moltes vegades aquí, no?, que costa una mica de gestionar, perquè mentre tu estàs parlant, escoltes de fons el que tu mateix acabes de dir fa un segon o una mica més, sí, a vegades, no?
Sí, això fins i tot m'ha passat a la feina. Amb alguna conversa telefònica, com la nostra telefonia és IP, doncs al final m'ha passat d'estar parlant amb algú i m'estic sentint a mi mateix. I pots aconseguir-ho, si te'n oblides. Tu tens com un discurs, vas parlant, però vaja...
T'has de concentrar molt, és difícil.
T'has de concentrar molt. De fet, hi ha un petit tall sempre mític de l'APM en el Bassas que li posen la seva pròpia veu amb un delay molt, molt precís i ajustat, i sembla que no pugui, no sàpiga parlar el Bassas.
Sí, sí.
I això és per culpa d'això, i són aquestes coses del cervell.
Va, ara anem a una sèrie de jingles que ara fa temps que no en posem i sempre hi ha documents interessants. Precisament aquest jingle que anem a escoltar ara ens la porta Albert Murillo, de qui estaves parlant tu, assistent en aquesta fira de la CAR, que ens portava un indicatiu de Radio Minuto, una emissora de ràdio ja desapareguda, i en aquest cas amb una gravació efectuada pel mateix Albert el 1989. Un jingle molt, molt curt, només musical, que amb aquesta melodia doncs, ja situava a l'oient. Anem amb un altre jingle, en aquest cas també del 1989, però de la nostra emissora, Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, al teu costat, Ràdio Sant Cugat.
La Maroteca de la Ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio.
Ràdio Sant Cugat, al teu costat. Ràdio Sant Cugat.
La Maroteca de la Ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio.
I ara atenció, perquè anem a un document interessantíssim. A veure, Jordi, tu saps qui és Ricard Ostrell?
Sí. l'actual... Ex Planta Baixa, per exemple.
I actual director del Matí de Catalunya Ràdio.
Correcte.
I presentador que té la productora La Manchester. Això és un detall important perquè abans doncs, la majoria de veus del Matí de Catalunya Ràdio eren de la plantilla de l'emissora i actualment no. Són d'aquesta productora amb Ricard Ostrell al capdavant. Si més no, però, Ricard Ostrell, a part de debutar inicialment a la Matadepera Ràdio, nosaltres no vam coincidir amb ell per una qüestió d'edat, és bastant més jove que nosaltres i, per tant, no hi érem a l'estudi perquè, senzillament, quan nosaltres començàvem ell, no existia o era molt, molt petit. Professionalment va debutar a Catalunya Ràdio junt amb Pere Mas l'estiu del 2009.
El que faltava.
És el concurs més confús de la ràdio catalana. Avui...
No nos moverán.
Relaxis, home.
Del barco de Chanquete. No nos moverán porque este barco es toda su vida. No
Senyor Carot. Senyor Carot, ja l'hem entrevistat.
Bon dia,
i l'entrevista. Bon dia de nou, perquè ja l'he saludat abans. L'entrevista s'ha acabat a les 10. Vol explicar-me què fa aquí dues hores després, senyor Carot?
Escolti'm, que insinua que no tinc feina, que em fotran al carrer.
No.
No, molt equivocat, senyor Mas.
No,
eh?
Jo no dic...
D'aquí ningú em mourà.
No, jo no dic no, que no l'hagin de moure.
No es moverà.
Bé, vinga, doncs no es mogui, escolti'm. No. Fem el concurs, si li sembla. Va, avui regalem pack de tornada a col·legi. O tres lots, concretament de productes Iron Fix, l'adhesiu de gran qualitat. Iron Fix. Digui'm, obri'l aquí, un pack d'aquests, i mirin que hi ha al seu interior.
Doncs mira, hi ha una motxilla i un estoig de forma de tortuga, una simpàtica calculadora i un maletí de pintures i retoladors.
Molt bé, i les samarretes de Catalunya Ràdio que sempre les posem. Per tant, busquem el primer oient amb el lot de productes Iron Fix.
Bon dia, oient.
No espera't que digui, esperis, senyora. Àngels, Barcelona, bon dia, bona hora.
Hola, bon dia.
Bon dia, senyora diputada, com està?
No és diputada, és un oient, és un oient.
És un oient. Està preparada per la pregunta, oient?
Sí.
Il·lustrem-la amb una sardana. Un. 4. Ja sap comptar, vostè, senyora diputada?
No és diputada, és un oient.
És un oient. Bé, anem a parlar del Pla de l'Estany. Com s'anomena segons el Pere Mas? A. Pla de l'Escala. B. Pla de Vall. C. Pla de l'Espanya. O D. Muntanyós de l'Estany.
Bé, sembla que hi ha hagut un error i no s'ha dit del tot bé quan he parlat de Pla de l'Estany. Com m'hi he referit? Apreciada, Àngels.
La primera...
Respongui, diputada. A. Pla de l'Escala. N'està segura? Molt confós.
No!
Ho lamento, Àngels. No l'ha encertat. Adéu.
La diputada
ha desaparegut. Bé, passem a la següent trucada. Àngela, Reus, bon dia, bona hora.
Ai, hola, bon dia.
Molt bé, ara
diputada
vostè.
Reus. B. Pla de Vall. C. Pla de l'Espanya. O D. Muntanyós de l'Estany.
Si la primera no ha sigut, no? Pues serà la segona, dic jo.
El Pla de l'Espanya.
A veure, si pot ser.
Pla de l'Espanya. Vostè, el Pere Mas, el veu d'aquests, eh?
Ai, el Pere, ai, el Pere.
Comprovem. Yeah, yeah.
Vinga, a Banyoles, el Pla de l'Espanya, Espanya, Espanya. Ui, a Banyoles, quan hi posi els peus, em penjaran a la plaça de l'Ajuntament.
Pere Mas,
jo deia Pla de l'Estany, volia dir Pla de l'Estany, que la tinc molt clara, aquesta comarca, eh?
Se li fa un mus un estómac, eh?
Sí, home, sí, que és travessat el Pla de l'Estany per la C66.
El Pla de l'Espanya.
Aquella sortida, Banyoles Nord, Sud...
Ai, ai, ai.
L'altre dia hi tocaven uns tios que es diuen Fiasco, eh?
Fiasco.
Sí, noi, sí,
no
és conya.
No els conec, no els conec.
En fi, molt simpàtic tot plegat. Ha guanyat el premi. Gràcies, Àngela. Adéu-siau, Reus.
Gràcies, moltes gràcies.
No haurà fet trampa per aquesta Reus com vostè o de per allà baix, no?
No, no, no. Allà no fem gaire.
El clan de l'Avellana està en acció. Saludem l'Albert. Albert Alella, bon dia, bona hora.
Hola, bon dia.
Bon dia, senyor diputat. Anem a parlar de música folklòrica. Aquests són els Electric Samba, no? Aquests
Vinga, va, avancem.
A veure, com ha definit el Pere el que té entre cames la cantant Lady Gaga mentre la Mariola parlava? A. El cacauet. B. La setmana entrant. C. La cel·lulitis. O B. Les quatre barres.
Com ha estat definit el que té Lady Gaga entre cames mentre parlava la Mariola? Vinga, Albert, ànims.
És una cantant. Que fa música.
Aviat,
fa avui en dia s'ha perdut els estrets.
No tenen ni tenora ni res de tot això, no, eh?
Podeu repetir la primera, per favor?
El cacauet.
Vinga, que som fora de temps.
Va, seré una mica barroer.
El cacauet. El cacauet. Oh, yeah, yeah.
Home, Poker Face.
Si vas ensenyar el d'això, és que no sabíem què dir, eh?
Va, anem a petitsplayers.cat.
El cacauet, efectivament. Gràcies, Albert Dalella. Adéu-siau.
Adéu-siau, diputat.
Senyor Carot, s'ha acabat el programa. Adéu, que vagi bé.
Això dels esports, treu-vos, eh? Perquè no s'ha dit res interessant de mi. I això que sóc el president del Consorci del Circuit de Catalunya.
Això sí que ho és.
Això és una vergonya.
Ens interessen molt els cotxes. I tornarem a les 7, sisplau, deixi parlar. Per què cada cop costa més fer aquest programa?
No interessa parlar amb mi.
Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.
L'hemeroteca de la ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio. Amb Jordi Casellas i Esteve Llop. Ràdio Sant Cugat.
Doncs el Ricard Ostrell, imitador en aquest cas, imitant a Carot Rovira, en Pere Mas, l'estiu del 2009. No tinc aquí el nom del programa, però jo entenc que havia de ser el Matí de Catalunya Ràdio, i així és com va debutar el periodista sabadellenc a la ràdio professional. Fixa't també, ara estava pensant, que hi ha personatges com en Manel Fuentes també, que en el seu moment es van fer coneguts fent imitacions, sí. I també periodista. I a més, el Manel Fuentes, a dins del Matí de Catalunya Ràdio mateix, tenia la seva secció d'humor, que ell feia imitacions junt amb altres companys de la ràdio, però pràcticament tots els personatges els feia ell. Així doncs, també una curiosa coincidència, no?
Sí, 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 ens ha passat amb en Manel Fuentes, mira, ara amb el Ricard Ostrell, que no ho sabia, que també, mira, el Xavier Sardà, periodista i també imitador. Per exemple.
També, eh? També, exacte.
També, amb el seu personatge del senyor Casamajor.
Il·lustre personatge, eh? Això ja ho hem parlat aquí al programa, llàstima no tenir permisos per posar cap tall, tot i que uns breus segons algun dia els hem de buscar, eh? Amb aquella veu tan fonda i sí. Aquella tècnica de parlar amb una gravació, parlar amb tu mateix gravat i, per tant, doncs, fer l'efecte que efectivament hi ha una persona més a l'estudi, no? Tu ho escoltaves i era impressionant.
Sí, 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 està molt bé. I a més, això és que una veu molt, molt canviada, eh? Molt canviada i molt, molt aconseguida de persona gran.
Sí, sí.
Saps que sí.
Molt bé, anem a més històries amb una persona que ja té una edat també, perquè nosaltres la recordem força jove a la televisió en aquest cas, però ara ja comença, com deia, a tenir una edat, però segueix amb un cap intacte i amb una amabilitat extrema, extraordinària. Parlem de Padre Apeles. Vam estar entrevistant-lo a distància, ell des de Roma, nosaltres des de Barcelona, i tenim un off the record que us portem ara mateix a quan el vam entrevistar el passat 2022.
A quina ràdio treballes?
Bé, no treballo, sinó que col·laboro. Des de fa molts anys sí que hi havia treballat, però ara em dedico a una altra cosa, estic a un altre sector, a Ràdio Sant Cugat.
A Ràdio Sant Cugat, sí. I què fas, doncs, en la teva vida habitual?
Mira, jo vaig estar treballant a la ràdio 6 anys, als anys 90. El 2000 vaig canviar de sector, vaig estar treballant 4 anys en una botiga Sony, venent discos, sí. Càmeres, teles, etc. I allà li vaig vendre una càmera a un senyor que era cap de vendes de camions Mercedes a Barcelona i vaig decidir fer un canvi, me'n vaig anar a vendre camions 11 anys. Vaig ser també cap de vendes de furgonetes Mercedes i després vaig canviar en el mateix sector a BMW Mini Motorrad.
Ah, molt bé. I però la ràdio és un verí que un cop t'ha envenenat ja no pots deixar-ho, eh?
Això mateix, això mateix. Sí, sí, és el que més m'agrada, és el que més em motiva. O sigui, la meva feina m'ho passo bé, però com a la ràdio, vaja, no hi ha res. I sí, avui dia, com amb les noves tecnologies, pots fer moltes coses des de casa. Ja fa anys tinc l'estudi muntat a casa i res, doncs vaig sempre col·laborant normalment amb Ràdio Sant Cugat. Ara també estic fent una cosa amb Mata de Pere, que és el lloc on vaig començar. I així anem fent. I amb un amic doncs fem aquest programa a distància cada setmana i ens ho passem la mar de bé, la veritat.
I surt per Ràdio Sant Cugat.
Sí, surt els dilluns a les 12 del migdia, repeteix els dimecres a les 9 del vespre i molt després bé. De l'emissió està disponible al podcast.
Ah, molt bé. I la Marta del Ferro?
Sí.
Que està també a Ràdio Sant Cugat?
La Marta, no, la Marta jo la vaig conèixer casualment a la feina on estic ara, el 2015, que quan ens vam explicar una mica el nostre currículum laboral es va quedar com molt parada, li va fer molta gràcia que li parlés de ràdio i ella de cop em va explicar tota la seva història a Ràdio Joventut i vaja, vaig flipar i em va encantar, la idea de que els orígens seus de nena fossin en la ràdio, no? I quan em va començar a dir noms de gent que havia conegut allà, és que em vaig quedar amb la boca oberta. Dic, però què m'estàs dient? Quina pedrera era aquesta emissora, no?
Sí, 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 sí. No, tothom va sortir d'allà. Saps qui anava també per allà? La filla del Jordi Pujol, la Mireia Pujol.
Ah, mira, veus, aquest nom sí que no el sabia.
Aquest no el sabies, doncs un altre per l'arxiu, sí, sí.
Déu-n'hi-do.
No, d'allà venia tothom. Jo encara, no, bueno, suposo que m'ho preguntaràs a l'entrevista, per tant ja no t'ho dic, però abans d'això encara vaig estar a Niñolàndia, a Ràdio Miramar.
Sí, ho he vist, ho he vist, que tampoc ho coneixia, però ja ho he vist, vull dir que també en parlem breument. Pues,
com vulguis, comencem. No m'has enviat cap enregistrament, eh?
Te l'envio, te l'envio. Te l'envio, és que he anat de bòlit aquests dies perquè tinc auditories a la feina, tinc... Bueno, ahir vam estar als Premis RAC també amb el company, amb el Jordi, i anem una mica desbordats, però no et preocupis que ara quan acabi te preparo el link i te l'envio, vale?
Perfecte.
Doncs deixa'm un segon que ara poso a gravar, posaré la sintonia de Cròniques Marcianes per començar i Perfecte. Et dono la benvinguda, d'acord?
Molt bé.
Doncs vinga, som-hi.
Bé, ets una persona molt agradable i ho fas molt bé, o sigui que he estat molt a gust.
Molt bé, fantàstic.
Va ser una sorpresa, diguem, trobar-vos, i descobrir aquest programa i la hemeroteca.
Bé, nosaltres el que fem és anar sempre citant a les xarxes socials si està el perfil obert, perquè n'hi ha molts que estan una mica capats perquè hi ha gent que no volen que els molestin, no? Cosa que és comprensible. Però sempre que està obert, doncs citem a les persones perquè creiem que si surten en aquestes gravacions que són difícils de trobar, doncs la majoria de gent li fa gràcia, no?
I tant, perquè jo aquesta gravació ni la tenia. Em va sorprendre una vegada quan treballava a Onda Rambla amb l'Albert Castillón, resulta que el que estava de tècnic allà havia sigut tècnic a Ràdio Miramar. I llavors, quan se'n va anar a l'Emili, perquè va complir 18 anys, doncs l'últim programa seu el va gravar. I llavors sortia jo explicant la història del correu. I era encara molt més nen que en aquest d'això que has posat tu, no? I em va fer una gràcia, diguem, trobar aquest tall.
Doncs sí, fa molta gràcia aquestes coses i clar, és el que té l'àudio, no, també, que al no veure res i a l'escoltar un àudio, que diguem que no hi ha cap imatge que et contamini, estàs sí. escoltant aquell àudio i estàs perfectament situant-te al lloc on estaves, a l'estudi, on sigui, que estiguessis fent el programa en aquell moment, no? És la gràcia que crec que té l'àudio.
Sí, és fantàstic.
Molt bé, doncs escolta'm, jo ara et prepararé totes les gravacions que tinc de Ràdio Joventut i te les passaré sense cap problema, però ja t'avanço que crec que només tinc de tu el tros que hem escoltat. Sí. Jo encara tinc molts minuts per escoltar, però pel que he anat veient per ara, crec que només hi ha aquesta gravació, i té sentit això perquè aquestes gravacions les feia la mare de la Marta i, clar, gravava a la seva nena. Llavors sí que hi ha altres talls, però la majoria són els de la Marta, lògicament.
Hi ha més, la Marta és més jove que jo, i suposo que això va ser ja cap al final, que jo ja estava a Tortosa.
Clar, clar. Molt bé, doncs, per cert, aquest programa es passarà en principi aquesta setmana que ve, no l'altra, o sigui, el dilluns de l'altra setmana.
Passa-me'l, sisplau, quan el tinguis.
Sí, i tant, i tant, i tant.
Et poso al mur de Facebook, també.
Perfecte. Molt bé, doncs, escolta'm, molt agraït, i si algun dia estic per Roma, jo t'aviso, si ens podem veure, ens veiem, ni que sigui un moment, per saludar-te, vale?
Perfecte, em farà molta il·lusió. Adéu-siau.
Vinga, una abraçada, moltes gràcies.
Adéu.
Adéu.
L'hemeroteca de la ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio. L'hemeroteca de la ràdio. Amb Jordi Caselles i Esteve Llop.
Aquí teníem el padre Apeles el dia que el vam entrevistar al nostre programa. Ara em ve al cap una anècdota que jo crec que no m'ha explicat Jordi, que és que un dia parlant amb una cosina de la meva dona, que li havia entrevistat el padre Apeles, diu, ah, saps que jo el conec, que és amic meu? Vull dir, que m'estàs dient? Diu, sí, sí. Resulta que era amic íntim d'un cosí meu, al seu torn també, i quan érem joves sortíem de festa, i doncs ens trobàvem moltes vegades el dissabte a la nit, i després també parlant un dia amb en Jordi Casas, que no és Jordi Caselles ni Casillas, Casas.
No, Jordi Casas.
Un dia parlant amb ell em diu, sí, home, dóna-li records de part meva. I dic, mira, l'altre que el coneix. Diu, sí, sí, perquè coincidíem molts cops quan sortíem de festa els dissabtes a Barcelona. I ens trobàvem a no sé quin bar a les 6 del matí esmorzant el diumenge. O sigui que...
Carai.
Sí, sí, vida nocturna barcelonina de fa bastants anyets. Molt bé, doncs, anem a escoltar més talls interessants de ràdio. Ara anem a una connexió amb les notícies de Cadena COPE, a Ràdio Salut Catalunya 89.1 FM, l'agost del 1991.
Comunicamos a nuestros oyentes que a partir de mañana 1 de septiembre, los servicios informativos de carácter nacional e internacional que hemos venido emitiendo en conexión con la cadena ibérica serán servidos por la Cadena COPE. En principio, se ofrecerán cada dos horas, desde las 10 de la mañana de lunes a sábado y desde las 8 de la mañana los domingos. Además, permanece nuestra radionoticia de las 7 de la mañana y vuelve a partir del próximo lunes, día 2, la radionoticia de tarde, que se transmitirá de 8 a 9. Radio Salud, Cataluña.
Bé, més que la connexió amb les notícies era l'avís que la connexió amb els butlletins informatius seria amb la cadena COPE, i això passava d'una forma curiosa a l'agost d'aquell 1991. És una gravació d'aquelles que es veu com una mica antiga, no? Que és allò de dir, senyores sí. I senyors, a partir d'ara, com si fos un banc de l'Ajuntament, però en veu, no?
Una mica, sí. Sí, sí. Senyores oyentes, les comunicamos que...
Sí, sí, com molt...
Bueno, aquella pompositat que sempre hem dit, no?, de l'època passada.
Exactament, exacte. Bé, anem també a èpoques passades. Ara anem amb una promo de El Matí, de Josep Cuní, a Catalunya Ràdio, del 1985.
Aquest home està renovant la ràdio dels matins perquè vostè trenqui amb la rutina. Aquest home fa el seu programa sense cadenes, perquè vostè disfruti a Catalunya Ràdio. Escolti-ho de 9 a 12. Trencarà la rutina dels matins i tornarà a disfrutar de la ràdio. Aquest home és en Josep Cuní. Comença
sense cadenes.
La Maroteca de la Ràdio.
Déu-n'hi-do, una promo de 53 segons, eh? Té la marinera.
Sí, en aquella època hi havia moltes promos molt individualitzades, no?, de cada persona... A veure, que ara també, però tinc molt bons records d'això, no?, de fer un anunci no general de Catalunya Ràdio, que també hi era, però també, doncs, de cada un dels locutors que portava els programes, no? I era com quasi un documental, però déu-n'hi-do, o sigui, quasi un minut de presentació per cada un d'ells, no? Bé. Jo recordo amb el Jordi Basté, amb el Bassas, en fi.
Actualment hi ha les promos de cada espai, però sí. Potser en aquells moments es particularitzava més amb el conductor o presentador del programa, no? I era aquest el cas del Matí de Josep Cuní, aquell 1985. Anem ara amb un fragment d'aquests que vaig trobar per casualitat amb una cinta meva, allò que em devia gravar el meu programa, i al final hi apareix un fragment d'un butlletí locutat per la excompanya de Ràdio Sant Cugat, Montse Soto, el 1997.
I pel que fa a l'actualitat del Vallès, destaquem que la Generalitat ha suspès cautelarment el director d'una residència d'avis de Terrassa, acusat de maltractar alguns dels residents i empleats del centre, així com d'assetjar sexualment una de les seves treballadores. Un grup de treballadors de la residència, però, dona suport al director i asseguren que els empleats que l'han denunciat es mouen pels interessos personals.
Déu-n'hi-do, quina notícia, també. Bé, doncs, sí. Això és el que passava a Ràdio Sant Cugat el 1997, amb aquest fragment d'un butlletí amb la veu de Montse Soto. I ja que parlem d'informatius, anem a escoltar ara un fragment d'un butlletí de RAC1 el dia que començava la desescalada. La desescalada no volia dir baixar d'una muntanya, volia dir que la pandèmia del Covid començava no a remetre, però sí que ja el confinament que teníem doncs començava a plantejar-se el desconfinament. Això passava el dia 1 de maig del 2020.
Aurora Rodríguez.
Bona nit, són les 9. Protecció Civil demana prudència i col·laboració als ciutadans a partir de demà, quan ja es podrà sortir a passejar o fer esport en unes hores determinades del dia. El sotsdirector de programes, Sergi Delgado, reconeix que els preocupa que al migdia les famílies surtin de forma massiva i recorda que si algú se salta les franges horàries, el poden multar, ho ha dit a la CNN.
Són uns horaris d'obligat compliment, doncs l'incompliment d'aquestes franges és el mateix que l'incompliment de l'estat d'alarma i de les restriccions a l'activitat a l'aire lliure. Pensem que la sortida d'espai públic continua estant limitada.
El BOE ha aclarit avui alguns dels dubtes que quedaven sobre aquest nou episodi del procés de desescalada. Es podrà sortir més d'un cop al dia, si una vegada és per anar a fer esport i l'altra per passejar amb els nens, per exemple. No està permès desplaçar-se per anar a fer esport a més d'un quilòmetre de casa i la gent gran que viu en residències continuaran sense poder sortir. A Madrid, la delegació del govern ha obert una investigació per una possible vulneració del decret de l'estat d'alarma en un acte per tancar l'hospital de campanya instal·lat al recinte firal d'IFEMA. La presidenta de la comunitat, Isabel Díaz Ayuso, havia convocat periodistes i polítics per celebrar el tancament d'aquest espai on s'ha atès malalts de coronavirus. Durant l'acte, però, no s'han guardat les distàncies de seguretat i els assistents s'han aplegat en espais reduïts i fins i tot hi ha hagut assistents que s'han abraçat i s'han fet petons. Els càmpings catalans avisen que és impossible que el proper dia 11 de maig puguin obrir. La Federació Catalana de Càmpings lamenta que el govern espanyol no els ha donat uns protocols clars a seguir i avisen que amb les fronteres tancades els faltaran els turistes estrangers que representen, diuen, més del 75% del total. El president de l'entitat, Miquel Gotanegra, lamenta que encara hi ha moltes incerteses.
Nosaltres, per obrir els nostres càmpings, sobretot hem de generar seguretat i confiança tant als nostres clients com als nostres treballadors, i això avui encara no es produeix. No? Avui per avui, amb el que hi ha sobre la taula i sense protocols clars, nosaltres no podem funcionar.
Segons el pla de desescalada, els allotjaments turístics podran tornar a l'activitat a partir de la fase 1, això sí, sense utilitzar les zones comunes i reforçant les mesures d'higiene.
La Maroteca de la Ràdio.
Doncs aquí teníem aquesta notícia important d'aquell 1 de maig del 2020, que era la desescalada de la pandèmia, un moment d'aquells complexes i que hem viscut tots amb molta intensitat, Jordi?
Doncs quina notícia, perquè, escolta, les vam passar, tela. Sembla que sigui una cosa com estranya i com que faci molt, i era el 2020 només.
Sí, sí.
De fet, abans en el programa ha sortit amb la fira de... que es feia de Mercaham, que jo estava a casa amb Covid, i jo vaig ser dels tards, que vaig tenir Covid el 2022. Però, clar, quan sents tot això i ho vas recordant, i ho vas recordant perquè realment ho tinc bastant oblidat. Ja no me'n recordo, fase 1, fase 2, puc anar aquí, però, bueno, perquè un xou, no?, de quina hora pots i quina hora no pots sortir, i aquesta fase n'hi farem fins aquí. Bé.
Bé, coses que podíem fer també ja fa... Doncs mira, fa tant com 25 anys... era fer connexions amb la unitat mòbil, a molt poca distància, de fet, no massa, a dins de Sant Cugat mateix. El dia 19 de març de 1998 fèiem una connexió amb la unitat mòbil que estava al bar habitual de Sant Cugat. Això era motiu del programa número 100 del Pasta Fullada. I anem a escoltar ara la veu de Jenny Lozano, que encarnava, i mai millor dit, a Encarnación.
Doncs, Esteve, com vulguis, continuem.
Seria estrany, però podria passar que alguna cosa del Pasta Fullada no t'agradés. Seria estrany, però podria passar que et volguessis queixar per alguna cosa d'aquest programa. És estrany, però si et passa tot això, truca al telèfon d'Atenció a l'Oient, 675-1587. L'Atenció a l'Oient és una gentilesa de Chencho González.
Buenas noches, Chencho González. ¿En qué puedo servirle?
Telèfon d'Atenció a l'Oient del Pasta Fullada, 675-1587.
Por fin hay alguien al otro lado. Alejo. Sí, lo que sería extraño es que yo no apareciese. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estamos? No. Servicio atención al cliente, chaval.
Sempre truquen al servei d'atenció al client, Chencho. Mira, el que has de fer és una mica de presseta perquè anem una mica...
Vale, pues rápidamente. ¿A quién tenemos al otro lado del telefónico, telesfósnico, Encarnación? Buenas noches.
Hola, bona nit.
Mira, que raro que sea la Encarnación, también.
Com que no... Que em sentiu, nens?
Perfectament, Encarnación, bona nit,
eh? Carinyo.
Hola, què tal?
Bona nit, amor. Escolta'm, com és que heu posat...
Chencho, carinyo, sí, què tal?
Escolta'm, com és que heu posat el Sergi aquí, amb l'impresentable que és? Perquè no veieu que no dona imatge?
Perquè amb el Chencho ens passa com... Saps què passa? Hem tingut un fill tonto, però ens l'estimem.
Ja, bueno, sí, jo també no quiero muchísimo.
Escolta'm, el fill tonto, en aquestes ocasions, s'ha de tancar.
S'ha d'amagar.
S'ha de tancar.
S'ha d'amagar.
Bueno, s'ha d'amagar. Escolta'm una cosa.
Digui-me.
Que m'agrada que heu arribat al programa 100, perquè penseu que jo, no sé si us he dit mai, tinc 92 anys.
Sí que us ho he dit,
92 anys. I, esclar, per mi, obrir la ràdio cada nit i tot això és un esforç. I jo ho faig amb tanta il·lusió, perquè us estimo tant a tots, pastes, que esto m'emociono avui, us ho dic de debò.
Home, llavors, no, que ens farà plorar tots, Encarnació.
Que ha vingut força gent?
Doncs, home, sí.
Aquells 20 que els hi... Escolta'm, aquells 20 que els hi vam pagar les 5.000 peles han complert?
Tots, aquests han fitxat els primers. Aquests eren aquí 2/4 de 10 que cobren,
bueno,
sí.
Bueno, perquè si no els hi foto les peles una altra vegada, eh? Jo no estic per òrgues d'aquestes. Em sap molt de greu no haver vingut, també.
Sí,
però ja... Però és que jo també sóc molt gran, tinc unes durícies als peus.
Ens ha dit mai l'edat que té?
92
anys.
No. 92 anys i tinc unes durícies als peus, uns callos, unes coses que em fan molt mal. Però bueno, jo us escolto, que m'ha agradat fins al programa. Aquesta nena que ara heu parlat, molt simpàtica.
L'Ester, la coneix?
Molt simpàtica. Bueno, anem a lo que anem.
Sí, però sí.
Molt simpàtic, l'avi Bedeu, hola, què tal, com estem?
Oh, mi amor,
estic encantat de saludar-te.
Com estem?
Jo
molt
bé.
Com està aquest cap?
Està, el cap està bé. I el teu com està de cap?
Jo de cap molt bé.
I els peus com estan, els peus? I l'estómago, i l'esquena com la tens?
Escolti'm,
escolti'm. I el femur com et dius, l'home plato?
Ja està bé de cachondeo.
Exacte, li vareu.
Fotuda de peus. He d'anar al ginecòleg un dia d'aquests, per l'ús dels peus. Però no, escolta, truco bàsicament.
Bàsicament, sí.
Per el que és la nena aquesta, que per variar, home...
Quina nena?
La Martona, Martona, carinyo.
Hola, bona nit.
Hola, reina, mi vida. I la Sergi també, hola, xata. Hola, xata. Per què tal? Que truco, perquè la Martona sí. Aquesta, per variar també, ha fet una cosa que no m'ha agradat.
Què no li ha agradat?
El que són les notícies de l'actualitat actual, de l'actual de la mañana,
sí.
Jo trobo que has dit una cosa que no l'he entès pas, eh? Jo no hi entenc massa, tampoc.
A veure, què és el que no he entès?
Has dit una notícia que era sobre uns policies.
Sí, els Mossos d'Esquadra.
Doncs els policies aquests, sí. Jo trobo que no s'ha entès el que has dit.
No s'ha entès?
No s'ha entès. Tu parlaves d'una nena.
Sí, una nena.
D'una nena que no volia sortir amb els mòbils.
Exacte.
Però és que, bueno, escolta'm, vés amb cuidado.
En una fotografia, eh?
Vés amb cuidado. Deu sortir on, dius?
En una fotografia.
Ah, en una fotografia, sí. Collons. És que no s'ha entès.
Encarnació, per l'amor de Déu, que tenim molta gent avui, eh?
No s'ha entès, eh? No s'ha entès. Jo m'he pensat que era un putot. Diu,
Encarnació, per l'amor de Déu...
No volia sortir amb els Mossos d'Esquadra, però escolta'm, que no veus que això sembla que aquesta nena vagi ligera de cascos?
Home, jo no era la meva
sortir,
intenció, dona.
Sortir? Què és sortir? Tu surts amb algú? Pues surts perquè trobes
pues sí,
algú.
Pues sí, ha quedat molt menys clara su intervención.
Que té, que se'n diu.
Ha quedat molt clara, sí. Perfectament clara su intervención y gracias por llamarme.
Escolta'm, Xinxa, tu ets molt educat de la merda. Tu ets molt educat de la merda, t'ho he dit mai?
Yo también la quiero muchísimo, ya la sé usted, que la quiero yo bien.
Encarnació.
Bueno, escolta, jo és que no sé com el podeu treure, aquest nen, també, però bueno.
Allà vosaltres.
Us marcarà... Aquest no us deixarà fer l'estrellato, eh?
Sí, hi arribarem, sí.
Però bueno.
Com ho tens, el pancrés, tu, noia?
El pancrés,
el tens bé?
El què?
El pancrés.
Què dius tu ara del pancrés?
Bueno, no vamos ya, eh?
Encarnació. Hem de marxar, eh? El Xinxo té raó, eh?
Però, Xavier, tu saps que jo t'estimo?
Jo també l'aprecio.
Tu saps que m'agrades?
Jo també.
Tu saps que ets el més professional de los profesionales, més que l'Iñaki, més que el Luis de l'Olmo i més que tot.
A veure, si voleu colgar el telèfon, por favor.
Vostè, ho saps o no?
Vostè sap que m'estic posant vermell i tampoc és el tema?
Bueno, carinyo, que m'agrades, que t'estimo. Bona nit.
Jo també l'aprecio, molt bona nit.
Le ha atendido la unidad 1-4-5-3.
Que soy yo, vaya.
Gracias por su llamada. Estamos para ayudarle.
Siempre. I turned up the radio.
La Maroteca de la Ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio. Hey, 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 hey. La Maroteca de la Ràdio. Amb Jordi Caselles i Esteve Llop.
Cada vegada que escolto un fragment del Pasta Fullada, com aquest del dia 19 de març de 1998, amb l'edició 100 d'aquest programa que es feia des de la barra habitual de Sant Cugat, amb la participació d'Encarnación, en aquest cas, és a dir, Jenny Lozano, tinc un somriure. M'ho passava molt bé a l'estudi, pensant, junt amb l'Àlex Ferre, que el tenia al meu costat, produint el programa, com fèiem les coses, quins talls posàvem, quines sintonies podíem posar en cada cas, i era molt, molt divertit. També parlar breument, Jordi, de la connexió telefònica d'algú desconegut que fa la veu d'avi en aquest cas, igual que feia també en Jofre Llombart al final de la majoria de les edicions del Pasta Fullada, que, clar, l'oient no sabia mai qui era. Ara ja hem desvetllat la incògnita, però divertit aquesta capacitat de poder-se posar en el paper d'un avi i fer aquesta interpretació tan fantàstica.
Sí, i a més el que jo dic, una cosa és imitar frases concretes i una altra cosa ja és mantenir una conversa sempre amb aquest to de veu, que això costa encara molt més.
I tant.
Sí, jo també somric perquè també vaig tenir l'oportunitat de compartir moments amb el Pastafullada i sobretot aquell estiu en els estudis a Cadena Ser Barcelona, que va ser una experiència impagable. De fet, no va ser pagable.
No, exacte, exacte, fet, però no bé, va ser única, això sí. Bé, doncs, amigues i amics, estem acabant els últims minuts del programa d'avui. Recordeu les nostres vies de contacte, d'una banda l'email, Jordi.
hemeroteca@radiosantcugat.com. Va tot junt, eh? hemeroteca@radiosantcugat.com. Ja sabeu, doncs ens podeu escriure per aquí, si teniu alguna coseta per casa, ens ho feu saber, nosaltres ho digitalitzem, ho posem en antena, ho comentem i us tornem el material.
I també teniu el WhatsApp a la vostra disposició en el número 689-1074-83. 689-1074-83. I per acabar, parlem de Ràdio Associació de Catalunya, que aquest 2024 celebra el seu centenari amb una sèrie d'actes que ja van començar a finals del 2023. I per què parlem de Ràdio Associació? Doncs perquè tenim aquí un tall on Teodor Garriga, l'any 2005, explicava breument la història d'aquesta emissora. Abans de marxar, Jordi, qui era Teodor Garriga?
Doncs Teodor Garriga va ser tot un degà de la radiodifusió a Catalunya perquè va ser creador i director de Ràdio Associació de Catalunya durant la Guerra Civil. Com a efemèride, doncs, va morir als 99 anys, just l'endemà de complir-los.
Doncs escoltem la seva veu i amb ell marxem. Fins al proper Hemeroteca. Que vagi molt bé.
Que vagi molt bé. Adéu-siau.
Sí, en tinc 96 a la vora. Sóc un vell de Ràdio Associació de Catalunya, on he viscut totes les vicissituds de la ràdio en el nostre país. Estic molt content d'estar aquí. Avui he trobat una colla de companys, de gent de la ràdio que no havia vist fa molt de temps. Algun m'ha dit encara viu, sí. Però bé, encara visc, eh? Encara visc. I afortunadament les cames no funcionen gaire, però això encara funciona. Us diré només una cosa, estic molt content d'aquesta festa d'avui, perquè sembla que sigui un homenatge a la ràdio en català, aquella emissora que va començar l'any 24, en plena dictadura del Primo de Rivera, uns industrials de Barcelona varen escollir una via per introduir-la dintre de la cultura del país, que era la ràdio. Entre ells hi havia dos homes grans, en Vicenç, en Guillem Garcia, que és l'enginyer que va muntar-ho, i sobretot el senyor Eduard Rifà Anglada, que va veure que la ràdio era un mitjà enorme per incorporar-lo a la cultura del nostre país. Van crear Ràdio Barcelona. Per circumstàncies que no val la pena de parlar-ne, la van perdre, influenciats pel el Martínez Anido, de trista memòria, per tots els catalans. Vam perdre aquella emissora i aleshores aquesta Associació Nacional de Radiodifusió, que es va crear en castellà, perquè era la dictadura, era el que avui nosaltres en som els fills, Ràdio Associació de Catalunya. Què va passar? Va passar que es va perdre Ràdio Barcelona, i aquesta gent que havia creat l'Associació Nacional de Radiodifusió van muntar una petita emissora d'aficionats al carrer de Fontanella ara fa 75 anys, al carrer de Fontanella número 12. Allà va ser on es va parlar per primera vegada totalment en català amb una simple emissora d'aficionats que van poder obtenir. L'any 31, quan va venir la República, aleshores és quan va explotar aquesta gran força de Ràdio Associació de Catalunya, en què va impactar el català a les zones i que avui encara perdura i que avui ha millorat moltíssim. Penseu que el president Macià, aleshores aquesta emissora només podia emetre unes hores quan no emetia Ràdio Barcelona. Quan va venir la República, en Ventalló, que era de Ràdio Associació de Catalunya, en Joaquim Ventalló, va obtindre que el president Macià signés un decret en el qual la ràdio Associació de Catalunya podia emetre totes les hores del dia. Dic això perquè és molt important per a la història de Catalunya. El sol decret que va publicar la República Catalana el dia 16 d'abril va ser un decret del president Macià autoritzant a Ràdio Associació de Catalunya a emetre totes les hores del dia. Dic això és que hem fet una vegada, és una mica inconegut, però és un fet històric del nostre país. Ràdio Associació de Catalunya aleshores va impactar completament, i tot es feia en català. Ràdio Associació de Catalunya era el refugi de la intel·lectualitat catalana. Tots els grans escriptors, els grans filòsofs, els polítics, el Pau Casals, el Pompeu Fabra, tothom acudia a Ràdio Associació de Catalunya per acollir-se en aquella emissora eminentment catalana. Aquesta emissora després va comprar una emissora alemanya molt gran, una emissora Telefunken, per tal que pogués ser l'emissora més potent del continent. Tot estava preparat a Viladecans per posar aquesta emissora en marxa. Resulta que l'emissora va arribar a la frontera uns dies abans que es tallés la nostra guerra civil, la nostra desgraciada guerra civil. Notícies.